Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, www.histocat.cat.
Bé, us presento a en Carles Camps, que és el president, Carles Camps, president de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, que farà aquesta xerrada sobre l'espoli històric de Catalunya, i en Joan Sola, el portaveu de l'executiva, que farà de moderador, farà la presentació de l'acte.
No? Bueno, de fet, seré molt breu perquè ja hem perdut una miqueta de temps, i a més tot també estem així mig en família. És difícil no parlar de política dintre de tot, no? Però, perquè, per exemple, situant-nos, vull dir, en el marc actual, potser d'aquí no gaires dies, ja veurem si serà així, es faran públiques les balances fiscals que representen un espoli, que avui, un espoli econòmic pel que fa a Catalunya, que avui tothom és conegut. Ara, dissortadament, aquest no és l'únic espoli que hi ha. Molts altres espolis, i un d'ells és fins i tot un espoli tan greu com és la falsificació de la història. No solament hi ha la història directa, sinó la participació de Catalunya en la història mundial, en el qual, com ara ens exposaran, diguéssim, hi ha tota una sèrie de fets que fan veure com en algun moment s'ha arribat a falsificar, s'ha arribat a destruir documents, s'han arribat a canviar textos, senzillament, més que res per esborrar qualsevol petja catalana, qualsevol empremta catalana en la conquesta d'Amèrica. De fet, no és una cosa que surti d'ara, ni és una cosa que s'inventi la Fundació d'Estudis Històrics ni nosaltres mateixos, sinó que hi ha cap al 1920-1930 un historiador peruà, en Luis de Ulloa, per tant, alié completament a Catalunya, doncs va començar a fer tota una sèrie d'estudis i va treure uns quants llibres sobre la temàtica i algun d'ells deia, explicava, demostrava a la seva manera els orígens català d'en Colón o d'en Colom. També qüestionava i després s'ha anat veient doncs, com si la sortida del Puerto de Palos doncs, podia ser molt bé Pals, a la Costa Brava, i moltes altres coses que realment ens ho explicaran en Carles Camp. De tota manera, potser el Luis de Ulloa va ser el primer que va començar a treure això, però després, i ja més en els temps actuals, hi ha d'altres historiadors, un d'ells en Charles Merrill, del Mount St. Mary's University, a Maryland, als Estats Units, doncs és un historiador medieval i ha dedicat moltes i moltes obres, molts articles concretament, i ha tret un parell de llibres sobre la mateixa temàtica. I per acabar-ho, diguéssim, potser de concretar-ho més recent, doncs també sabem que avui en dia s'estan fent estudis d'ADN per a demostrar també, o no, oi? De fet, l'origen català d'en Colom, i estudis que no són pas fets a casa nostra, sinó fets per científics de la Universitat de Granada. Ja fa, si no tinc mal entès, l'any passat o així ja haurien d'haver tret els resultats.
De moment, fa dos anys.
O fa dos anys. S'ha posposat, però potser la solució serà una cosa imminent. Jo només voldria destacar una última cosa, que potser realment serà difícil demostrar de totes i que la comunitat científica accepti aquest origen català d'en Colom, però almenys jo sí que diria que després d'aquests estudis tan factible pot ser la tesi oficial de que eren d'origen genovès, com en tots els fets que veurem, factible és que ho sigui d'origen català. És a dir, com a mínim, hi ha prous indicis del que algun paper vam tenir també en tota aquesta aventura. I ja només ja deixaria la paraula en Carles Camp.
Moltes gràcies. Bé, és que tinc la veu una mica fumuda, perdoneu, que tinc un constipat. Espero que et senti bé. Bueno, moltes gràcies a tots per haver vingut. Moltes gràcies a Esquerra Republicana de Cerdanyola per la seva invitació. Moltes gràcies, malgrat tot, a la parròquia de Sant Martí per la seva hospitalitat, que ens ha cedit gentilment aquest local. I dit això, bé, doncs el que veureu avui, veurem un abans i un després dels temes que el company ens acaba de resumir, ens acaba de molt bé resumir. Veiem, perquè Colom genovès és una bestiesa tan gran que no cap ni de l'univers. Colom, recordem, es va anomenar virrei, governador, almirall i capità general hereditaris, càrrecs reservats a nobles de sang reial, catalans o aragonesos, càrrecs de Castella no existien. I virrei vol dir que quan el rei no hi és, el rei és aquell senyor. i això un plebeu estranger i analfabet, com era el Cristòforo Colombo Llaner de Gènova, és impossible. Senzillament impossible. Clar, per tant, i aquesta obvietat, i moltes altres que han anat sorgint, que un país sense marina, com era Castella, pogués ser una descoberta, com va fer i fer la volta al món, i totes aquestes coses, doncs, esclar, totes aquestes obvietats, doncs no són reconegudes, perquè no interessa. Hem dit que no fèiem acte polític, però no, tot això és política. Perquè al final tot acaba justificant un domini, la colonització del nostre país. Clar, ja va dir l'Àngel Guimarà que la llengua i la història són els béns més preuats, els botins més preuats a l'hora de conquerir un poble. Aleshores bé, la llengua ja sabem com va el tema, i la història és esgarrifós, quan es mira és esgarrifós. Bé, perquè això de la veritat, i això de les balances fiscals, tu has de tenir la balança fiscal de debò, les de manipulades, com sempre. Ah, és que no siguem ingenus, home. Bé, doncs sense més preàmbuls, doncs veureu aquesta pel·lícula, que malgrat les seves mancances, les seves limitacions, va haver-hi un abans i un després d'aquesta pel·lícula, d'aquest reportatge fet per Discovery Channel. Però els americans, perquè abans d'aquest reportatge, que va passar l'any 2000, si no recordo malament, o 2002, el 2000 em sembla que era, tothom se n'enreia. Però després d'aquí ja ningú se n'enriu ja d'això, perquè ho diuen els americans. I això és la importància, d'aquest documental. Bé, comencem, el veurem i després continuem conversant. Gràcies.